Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
El govern espanyol segueix endavant amb el tancament definitiu dels pous del projecte Castor. I és que després que el Tribunal Suprem rebutgés el contenciós administratiu presentat per l'expromotora Escal-UGS en contra del desmantellament, el Ministeri per la Transició Ecològica ha fet pública l'autorització perquè Enagás ocupi terrenys públics per iniciar l'obra. Costarà prop de 70 milions d'euros i han d'acabar al mes de desembre del 2023. Aquesta, però, no serà una tasca fàcil. Enagás haurà de netejar les restes de petroli trobat dins dels pous i injectar-hi fluids i monitoritzar canvis de pressió que podrien provocar sismicitat. La plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia ha saludat l'anunci com el principi de la fi del projecte Castor. El portaveu de la plataforma del Sénia, Evelio Monfort, celebra que s'acaben executant les obres per tancar definitivament els pous del projecte Castor alhora que demanava el desmantellament definitiu de les instal·lacions.
Ja és una bona notícia. Si després de tots aquests anys logrem que això se segelle definitivament, vol dir que ja sabem que a dins del mar ja no es farà res. És una bona cosa. I després és d'imaginar que si ja no es fa res, si ja està tot tapat, la part marina, la plataforma marina, ja no serveix per a res. És un estorbo que hi ha que traure'l. És d'imaginar que una cosa portarà l'altra. Després ve la segona part. Quants diners costarà això? Pues allí no ho fica, però segur que en costarà moltíssims.
Es tracta, sens dubte, d'un dels aspectes més controvertits de l'operació, sobretot després que les injeccions de gas en període de proves al magatzem provoquessin més d'un miler de sismes a partir del setembre de l'any 2013. Davant de tot plegat, el projecte ha previst un protocol d'actuació davant la sismicitat elaborat per l'Institut Geogràfic Nacional que permeti minimitzar el risc durant les operacions d'assetjament i abandonament, tenint en compte també l'alarma social que es pugui suscitar. El protocol està basat en un sistema de semàfors, amb un sistema d'alertes en el cas de detecció de terratrèmols, a través de la xarxa de sismògrafs de l'Institut Geogràfic Nacional o dels de l'Observatori de l'Ebre, en una àrea de 20 quilòmetres al voltant de la plataforma Castor. En funció dels llindars que poguessin assolir els sismes i els valors de pressió a l'interior del magatzem, s'activaria un protocol a partir del qual les tasques s'aturarien i es mantindrien en alerta o continuarien. La plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sénia, que lluita des de l'any 2007 en contra del magatzem de gas submarí, ha manifestat també la seva indignació davant la pretensió de l'accionista majoritari de l'exconcessionari del grup ACS, Florentino Pérez, d'estudiar la reclamació de possible lucre cessant a l'estat espanyol després de la sentència que absol els seus dos exdirectius de causar els terratrèmols. I és que després del fracàs de les injeccions en període de proves, Escal-UGS va renunciar al projecte i el va retornar a l'Estat al mes de juliol del 2014 sense haver-lo arribat a posar en marxa. Llavors, el govern del Partit Popular va provar indemnitzar l'empresa a 1.350 milions d'euros. Per això, el portaveu de la plataforma del Sénia, Emilino Monfort, critica que l'exconcessionària del projecte Castor, Escal-UGS, pugui reclamar el lucre cessant d'una obra que no va finalitzar i després de causar els terratrèmols amb les injeccions.
Si no s'ha acabat l'obra és que no tens dret ni a cobrar. I en canvi aquí se paga tot el deute de l'empresa, que l'empresa diu que encara ells han perdut diners. Algú mos tindria que explicar com se poden perdre diners quan en un principi nosaltres mos diuen que això costaria 500 milions, després 600, després 800, que al final n'ha costat 1.400. I ells perden diners? I ara s'atreveixen a dir que potser tindran que demanar lucre cessant? Lucre cessant de què? Si n'hi has acabat l'obra, si has sigut tu que has produït els terratrèmols perquè no vas fer els estudis que te se demanaven.
El projecte del tancament definitiu dels pous del projecte Castor té un cost de 69,65 milions d'euros, segons els càlculs fets públics per la mateixa Enagás. La contractació dels serveis integrants, amb 31,18 milions, així com la mobilització d'un jack-up especial, una plataforma mòbil de perforació autoelevadora utilitzada per aquest tipus de treballs al Mar del Nord, amb un cost de 20,36 milions d'euros, són les partides més voluminoses del pressupost. Està previst que en les tasques hi participin un centenar de treballadors.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'IDC, l'Institut de Desenvolupament de les Terres de l'Ebre, ha invertit 30.000 euros més IVA en la millora del malmès fins ara, camí que uneix la carretera C12 amb l'antiga estació de Benifallet i que dona accés a la Via Verda. Aquest és un dels punts més visitats del tram de la via turística entre la comarca del Baix Ebre i la Terra Alta i era una demanda tant dels usuaris com del propi Ajuntament de Benifallet, amb qui l'IDC ha treballat de manera conjunta. El director de l'IDC, Xavier Pallarès, ha manifestat que la inversió en aquesta obra és de suma importància per reforçar el desenvolupament turístic del territori, un, ha dit, dels principals objectius de l'Institut de Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre.
Avui acabem les obres de condicionament del camí que porta a la Via Verda des de la C-12 a l'estació de Benifallet. L'estació de Benifallet és una de les estacions més concorrides de tot el tram de la Via Verda des de Terra Alta i Baix Ebre i en un acord que vam signar amb l'alcaldessa del municipi de Benifallet, des de l'Institut de Desenvolupament, ja que una de les nostres funcions és precisament el desenvolupament també turístic d'aquí de casa nostra, vam creure convenient poder fer l'acondicionament d'esta via tan important. Això ha costat 30.000 euros més IVA i a partir de demà ja estarà en funcionament per a tota la ciutadania.
Les feines que s'han realitzat han estat la neteja de la matèria vegetal de l'entorn amb mitjans mecànics, així com el sanejament i el trasllat dels materials sobrants de les cunetes als abocadors més propers. També s'ha fet l'arranjament dels esvorants existents i el posterior enquitranat amb tres capes de rec asfàltic a una amplada de 4 metres, el que suposarà un millor accés per als vehicles particulars i autobusos que arriben fins a l'antiga estació de Benifallet, on comença aquest tram de la Via Verda. En total, s'han arranjat 1,3 km. La plataforma Carretera de la Vergonya ha exigit a les administracions que deixen de passar-se la pilota i que actuen per millorar la seguretat de la via entre la Ràpita, en Poblenou del Delta i el Trabucador. Activistes d'aquesta entitat han portat la seva reivindicació davant de la seu de les Terres de l'Ebre de la Diputació de Tarragona, a Tortosa. L'organisme està redactant el projecte de millora de la carretera, però la plataforma dubta que el pugui començar a executar l'any 2022, com havia anunciat, perquè encara no tenen constància de dotació en el pressupost de l'any vinent. Volen també que la redacció del projecte sigui més transparent i que permeti participar als veïns i afectats per evitar errors o solucions no desitjades en el resultat final. I és que després d'anys de reivindicacions sense solucions, però mantenint els accidents recurrents i freqüents, que poden arribar a ser 2 a la setmana, segons apunta la plataforma, consideren que les administracions, tant els ajuntaments de la Ràpita i Amposta com la mateixa Diputació, no tenen ja excusa per allargar l'actuació. Unes obres argumenten que afecten una via de primer ordre per a l'activitat econòmica al Delta de l'Ebre, com és l'agrícola i turística principalment, i que no té en aquests moments les garanties mínimes de seguretat, sobretot pel que fa a l'amplada. Per això, el portaveu de la plataforma Carretera de la Vergonya, Josep Juan, ha demanat a les administracions que deixin de passar-se la pilota i que actuïn.
Perquè després fiquen l'excusa també de la Generalitat, no? De que Territori no aprova el Pla Zonal de Carreteres. Nosaltres diem que els ajuntaments estan cansats de fer obres en suport de la Diputació, per exemple, és a dir, sense canviar la titularitat, probablement ja podrien fer unes obres de millora en esta carretera que, si no són definitives, com a mínim traure el perill o bona part del perill que té, no?
La plataforma Carretera de la Vergonya constata que des de fa uns mesos, sobretot a partir de l'estiu, els tècnics de la Diputació treballen en la redacció del projecte. Apunten, però, que difícilment això es traduirà en obres l'any vinent, com els havien promès, atès que no tenen constància de cap partida pressupostària consignada per l'ens provincial en aquest sentit. El portaveu de la plataforma Carretera de la Vergonya, Joaquim Reverter, defensava la necessitat de recordar a les administracions la situació de perill d'aquesta via.
Si nosaltres, perquè feien no res, hem d'estar cada dia denunciant-los i senyalant-los, ho sento molt. Nosaltres el que diem, cada dia ens juguem la vida en aquesta carretera. Nosaltres i un munt de gent que no és valorada, que no és considerada.
Paral·lelament, la plataforma també ha denunciat la manca de transparència en el procés de redacció del projecte i reclama també que es deixi participar en el procés de redacció del projecte als veïns i afectats, incloent regants o empreses presents a la zona. En aquest sentit, argumenten que poden aportar coneixement específic sobre situacions perquè s'aporti una solució tècnica adequada i que no generi nous problemes de seguretat en el futur. També reivindiquen que es garanteixi el pas segur de bicicletes amb un tram de carril bici en el pont de l'Encanyissada.
Serveis informatius d'Antena Caro.
l'equip d'excavació del jaciment de la Sud de Tivenys ha estat multat per arranjar el camí d'accés en aquest espai. Així, l'equip d'excavació del jaciment de la Sud de Tivenys haurà de pagar 1.000 euros per haver arranjat el camí d'accés al poblat ibèric durant la campanya arqueològica de l'any 2019. El director del grup de recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Di Loli, ha rebut la sanció que qualifica d'absurda després que els agents rurals el multessin per permetre l'execució d'aquesta obra. A més, també ha denunciat que els han demanat una indemnització de 123 euros i un pla de restitució del paisatge. Des del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural asseguren que no disposaven d'autorització per tallar els arbres i vegetació i que per això els han sancionat. El director del grup de recerca Seminari Protohistòria i Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Di Loli, assegura que només estaven arranjant un tros del camí per continuar les excavacions que tenien autoritzades pel Departament de Cultura.
Resulta que mentre estàvem fent aquest accés nou, ja no aquell camí, i això tenim tota la planimetria, el projecte i tot per demostrar-ho, que és el que vam presentar les al·legacions i no ens han fet cap mena de cas, mentre estàvem fent este camí van venir els forestals, ens van dir que estàvem fent una cosa que no podíem fer. Nosaltres els vam dir que teníem els permisos del Departament de Cultura per fer l'actuació arqueològica que implicava obrir un trosset nou de camí perquè no podíem passar per sobre de les estructures arquitectòniques. Ens van dir que no. Bueno, vam dir, pues no. I el que vam fer va ser desviar la màquina perquè és que havíem d'arribar dalt, com havíem arribat sempre, perquè si no havíem de parar les excavacions que teníem autoritzades.
Di Loli ha rebut la notificació definitiva de la multa a principis d'aquesta setmana. Tot i que l'ha recorregut fins a 3 vegades, haurà de pagar una multa de 1.000 euros, una indemnització de 123 euros i també presentar un pla de restitució del paisatge malmès. Di Loli ha afirmat que aquesta sanció és absurda i no té sentit.
No té sentit, perquè treballem sempre en subvencions públiques. Vull dir, si jo ara pago esta multa, com a Jordi Di Loli, la universitat m'ho haurà de donar, però la universitat ho haurà de rebre d'uns diners destinats a excavar. Si haurem de desviar uns diners que ens dona la Generalitat per excavar el jaciment, per pagar una multa que ens posa la Generalitat perquè estem excavant el jaciment. Absurda, ho valorem absurda, és absurditat, és que no et puc dir res més.
El director del grup de recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia, Gresèpia, de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Di Loli, ha explicat que tenien els permisos del Departament de Cultura per excavar i que, malgrat tot, els agents rurals els van multar.
I estem treballant sempre en permisos del Departament de Cultura. Llavors aquí, clar, es va generar un conflicte. Dius, bueno, si tenim el permís d'excavació, però ara ens esteu dient que no podem passar la màquina, com voleu que excavéssim? Bueno, total, que la cosa es va quedar així. A mi em van donar un paper i jo vaig firmar-lo com a director de l'excavació, no com cap altra cosa, vaig firmar conforme. Nosaltres havíem obert allò perquè havien de passar les màquines i tot això s'ha transformat després en esta multa. I bueno, hem fet una cosa que, no sé, hem obert una pista, hem destrossat uns margallons i, bueno, i no sé quantes coses més. Ho han valorat com una falta greu.
En canvi, des del Departament d'Acció Climàtica han explicat que els arqueòlegs no tenien autorització per fer la rompuda, és a dir, per tallar arbres i arrencar vegetació d'aquest camí, i que per aquest motiu, diuen, els han sancionat.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Els Mossos d'Esquadra i la policia local de Tortosa han detingut a tres joves d'entre 18 i 19 anys com a presumptes autors de 9 robatoris amb força en establiments comercials de la ciutat. Els fets, segons la investigació policial, es van produir entre el 8 de novembre i el 14 de desembre. En tots els casos, els arrestats van forçar els accessos i es van endur objectes de valor i diners. De manera conjunta, es va iniciar un dispositiu de prevenció de 9 robatoris i una investigació que va acabar amb la detenció dels 3 joves. Es dona la circumstància que aquest estiu ja havien estat detinguts per fets similars. El jutge n'ha decretat l'ingrés a presó per tots 3, després de passar a disposició judicial.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
Arriben noves pel·lícules a la cartellera. Entre elles, Mamà o Papà, una comèdia que explica una batalla per no aconseguir la custòdia dels fills. També s'estrena La Tierra de los Hijos, una història postapocalíptica protagonitzada per un jove orfe. I de l'univers Marvel arriba Spider-Man No Way Home, Peter Parker vol recuperar la seva identitat secreta i, de retruc, provoca el creuament d'universos paral·lels.
Como queremos lo mejor para vosotros,
mejor,
hemos pensado que seáis vosotros
los que decidáis con quién
de los dos
vivir.
Os queréis ir a vivir.
¿Y quién quiere la custodia de los niños?
Ella.
No lo entiendo.
Yo tampoco, Flora.
A Mamá o Papá, Miren Ibarguren i Paco León són la Flora i el Víctor, uns pares moderns, divertits i afectuosos que decideixen divorciar-se. El problema arriba a l'hora de decidir qui es queda amb els tres fills. Per aconseguir l'oportunitat laboral de les seves vides, tots dos faran tot allò possible per no tenir la custòdia dels nens.
Bueno, si tenéis claro que os queréis quedar, por ejemplo, con mamá...
O con papá.
¿Qué haces ahí? No me espies, son cosas mías.
Després de la fi de la civilització, un pare cria el seu fill com un salvatge, convençut que només així podrà sobreviure. Així arrenca La Tierra de los Hijos. Quan l'home mori, el jove començarà un viatge per trobar algú que sigui capaç de llegir el diari que va escriure al llarg de la seva vida.
¿Quién lo escribió?
Era de mi padre. Dentro están sus recuerdos. Desde que me picó aquella araña, solo he tenido una semana en la que mi vida me ha parecido normal. Y fue cuando tú lo descubriste.
Spider-Man No Way Home arrenca amb en Peter Parker desemmascarat. Ja no és capaç de separar la seva vida normal dels riscos de ser un superheroi. Per intentar solucionar-ho, demana ajuda a Doctor Strange, però alguna cosa surt malament i l'encanteri provoca que diferents universos paral·lels es barregin. Davant d'aquesta situació, en Peter descobrirà el que significa realment ser Spider-Man.
Todo es culpa mía. No puedo salvar a todos.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bona tarda, continuem parlant d'aquesta boira persistent que està afectant a punts del Pla de Lleida, també cap a la zona de la Vall de l'Ebre, i a més, enllaça aquesta boira també amb la presència d'alguns núvols baixos que han afectat ja des de bon matí a punts del litoral i prelitoral, sobretot cap a la meitat sud de la zona. I d'altra banda també han fet que la temperatura hagi estat una miqueta més baixa que la d'aquests últims dies en aquest sector. A la resta del territori català mantindrem el cel més asserenat, amb un ambient una miqueta més agradable, i de cara al cap de setmana continuarem parlant de la mateixa tònica, és a dir, la formació d'aquestes boires o la continuació de les boires a Ponent i a la Vall de l'Ebre, i amb el cel més asserenat a la resta del país, on l'ambient i la temperatura màxima serà més suau. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.